89.6 FM. Cope Menorca.
Molt bon dia, Menorca. I amb aquestes estem, les 12:30, discutint sobre aquestes qüestions, si posam o si llevam. En fi. Com sempre, molt bon dia. Una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom des que fa impossible aquest test de ràdio que començam ara i mos farà arribar fins la 1:30 en punt d'aquest dia. Ja dia 8 d'octubre del 2015. Vinga, doncs, d'una començarem a repassar l'actualitat. Tindrem el temps de comerç just, l'actualitat que ens arribarà des de Càritas. També ens arribarà l'actualitat des de la UIP, ahir van començar els curs, la UIP a l'OM, i xerrarem amb un catedràtic de genètiques que va donar lectura a la lliçó inaugural. Tindrem les sensacions musicals i també la tertúlia turística partint de la 1:05.
Este viernes a partir de las 6 de la tarde no te pierdas la presentación del Eco Scooty en el puerto de Mahón, frente a la farmacia. Traelval te presenta el Eco Scooty, un patinete eléctrico, ecológico, con el que podrás pasear por el puerto de Mahón y recorrer la población. Te esperamos en el puerto de Mahón este viernes. Te presentamos el nuevo Eco Scooty. Traelval te lo presenta. Recuerda, te sonará. Eco Scooty, pasión eléctrica.
Si estàs radiant perquè tens...
gratis.
Unes ulleres...
gratis.
És que has passat per Multiòptiques, perquè ara és més fàcil gaudir...
gratis.
...de les teves ulleres. I és que només a Multiòptiques, amb les teves ulleres molt graduades amb antireflexant per 77 euros, ara te n'emportes unes altres gratis. Mo, més de 1.000 models. Consulta condicions a Multiòptiques.
Multiòptiques Mahón. Ses Moreres 25, Mahó. I Multiòptiques Mallans. Ses Voltes 31, plaça Pins 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics.
El diari Menorca destaca avui a la seva portada: el govern aparca por su coste la canalización de l'agua desalada hasta Mo. El cara a cara de Matías Yecles i Pons Pons. La feminidad vista a través de la fotografía mutante. Menorca va ser refugi dels jueus en l'època britànica. La Fiscalía Anticorrupción reaparece en Ciutadella. Hacienda troceó las obras de su sede Mahó para poder adjudicarlas a dedo. Uno de cada cuatro baleares apuesta por recortar el modelo autonómico. La sede insular de la UIP mantiene la matrícula con 310 alumnos. Un hombre detenido dos veces el mismo día en Mahó por conducir borracho. Todavía falta un consenso social sobre la sostenibilidad. 22 aniversario de la Reserva de la Biosfera. El conseller Javier Ares revive su pasado como activista ambiental. El Hospital Fantasma Mahó encarga un estudio técnico para dirimir el estado real del antiguo Verge del Toro. Y en más partes, una entrevista en la Sara Esteban de la Barca, que dijo que seguro que vamos a dar guerra y ya hemos mejorado. Mañana arranca la BTT 2015 con 4 etapas y unos 600 bikers y puputs. Nace la nueva sección de rugby del San Luis.
Una veu sensual i elegant. Uns músics de primera. Mònica Sardà formant tercet amb Pere Guimbau a la guitarra i amb Lluís Engené al contrabaix. I amb això, tota una cascada de ritmes de jazz i bossa nova. Dilluns, dia 12, a les 19 hores, es convent de Santiago. Per només 5 euros, festa el regal d'una bona estona. Ajuntament de la Llor amb la música.
Es tiempo para aprender, empezar, enseñar, ayudar, compartir, participar. En definitiva, es tiempo para vivir.
En la Fundación Bancaria La Caixa llevamos 100 años trabajando por el bienestar de las personas mayores. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Com sempre, repassada l'actualitat, anem a comentar alguns aspectes d'aquesta actualitat que us han cridat l'atenció, en José Barbé i un servidor. José Barbé, molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel Àngel.
Vinga, resulta que el govern central paga el que faltava per pagar de la desaladora que tenim a Ciutadella, però la connexió cap a la part de Llevant, de moment no, perquè el govern troba que és molt caso.
Mira, perdona, jo no me veges de nou.
Això és una cosa que ja ho vaig ensumar l'altre dia, quan vaig veure que l'alcalde del castell se va anticipar la jugada, vaig dir, escolta, jo em faig una perca meua, i ja si t'hem d'esperar que vengui la canalització des de Ciutadella, ho tenim apanyat. Jo crec que els veïns i tots entorn del castell poden estar d'enhorabona en la situació que ha tingut l'alcalde amb aquest tema. I els altres ja veurem fins quan arribarà. Bueno, no ho sé. Em sembla que és una incongruència quan ja hi ha qualcú qui ho paga, ho posa en marxa i que només sigui per Ciutadella. Jo em sembla molt bé que sigui per Ciutadella, però amb una capacitat que té per poder vendre molt més puestos a capeu. Però bueno,
ja una altra obra d'aquestes faraòniques que tenim que no estan fetes ni acabades en els gust de tothom. Tenim els dics de Ciutadella, la Saladora. Bé, ja veurem. Mentre hi hagi duros per pagaró, deuen pensar a Sagosquí. Ja
sí, però no hi haurà un moment que no n'hi haurà. Ja veurem.
Bé, posant-se maquinat en marxa, com
fa
aquest temps.
Menys mal que els tipus d'interès són baixos.
Sí, menys mal.
I jo el que vull demanar matí també escoltava a nivell nacional el tema de ser europeus o no ser europeus, jo sempre faig una reflexió en veu alta. Què m'ho hagués passat si no hi hagués hagut el mercat europeu i nosaltres haguéssim estat per lliure amb el tema dels tipus d'interès? Tu te'n recordes d'aquella època que els tipus d'interès estaven disparats en comparació amb el que era Alemanya, a Suïssa? Vull dir, la devaluació de la pesseta, dèiem un esguard, sortiguessin de la comunitat europea.
Molta gent encara s'ha de recordar d'aquells interessos que pagava per les hipoteques de 7,5, de 8, de 8,5.
Jo m'afirma molt d'aquests.
Molt
i se pagaven. I,
sí, no, clar que se pagaven. Sí, mira, aquí som. Una altra qüestió, Ciutadella, les Terrasses. Resulta que ara la pilota la té el Consell Insular de Menorca i 9 organismes en els quals consultaran sobre la qüestió.
Això que és dia 1 d'abril, avui, o no?
No, encara no.
Encara no. Ni tampoc és desembre.
Tampoc, encara.
Perquè sembla que el dia de los santos inocentes li han ganat.
Tu t'imagines que 9 organismes hagin d'opinar sobre el tema i, lògicament, ho hauran d'opinar favorablement tots, perquè si no ja
veurem. Però és que jo el que no entenc, que és una cosa que ja és totalment municipal, que tingui de parar en el Consell Insular. Vull dir que el que haurien de fer aquí és posar una normativa ja aquí a Ciutadella i que el comerciant sàpiga què té de morir. O sí o no.
O sí o no.
El que no poden fer és ara feliç gastar, ara no te donem autorització, això és igual que va passar igual amb el tema de les zones de no fumadors. Mm-hmm. Com aquesta gent, com aquests empresaris se van gastar molt de doblers per fer una zona per fumadors i una per no fumadors, i després allà pop, li van llevar. Vull dir que jo crec que el que hauria de ser l'administració és molt més
àgil,
objectiva,
sí,
i coherent. Això, a més, me sembla que veig que aquí hi ha un dels qui també té de dir coses, és l'Institut Balear de la
Clar,
Dona, que té que veure amb els patis.
José, fonamental, perquè els textos de tota la normativa municipal, insular i del govern no pot contenir llenguatge sexista, i per això l'Institut de la Dona revisa tots els documents per veure si...
Això t'ho has sent. Un altre. El Ministeri de Defensa, que pinta...
No sé cosa que hi hagi qualque garita, qualque... No sé...
Ai,
Bé, i per acabar, una altra d'aquestes que mos agrada, l'Hospital de Mó, el diari Menorca posa l'Hospital Fantasma, ara han encarregat un estudi, supos que aquest estudi conclourà que estructuralment està bé, però que li falta una mà de pintura.
Sí, jo la veritat, quan he vist el personal aquest que hi va passejar per allà dintre, jo no ho entenc que hi vagin a voreu, perquè només voreu de fora ja te diu com està i quan estàs dintre, imagina't. Jo crec que el que haurien de fer ja és agafar ja uns informes, però que siguin d'aquest no polítics, que siguin d'uns professionals, tema d'arquitectura i tema de construcció, a veure que pot valer recuperar aquest immoble. I si no, tira'l en terra, que mos ho deixen com era antes a l'àrbol. Que sigui una zona verda, ja que tenim ara els verds que mos governen dins el municipi de Mó, que facin una zona d'aquesta d'esbarjo.
Molt bé. I doncs vinga, i ja acabam simplement comentant que a tothom va tenir intrigada i la presència Ciutadella del fiscal Urrach, que anava i venia per Esborn, i bueno, supos que deu venir per lo seu, per les operacions que hi ha obertes aquí en marxa, i bueno, però vull dir que era sa comidilla, com diuen a Ciutadella, ahir de matí, que tothom el va anar i venir per fora.
No, perdona, també ha estat sa comidilla nostra de sa partida que solem fer aquí,
sí? Bueno.
Perquè cap dels quatre ho hem vist clar, el tema de la justícia. Un deia que era un cachondeo, l'altre deia que com és que tarden tant d'anys, l'altre com és que en rato està pel carrer i els altres dos estan tancats.
Ja.
En Pujol, Consul i en... Mira, bé, la veritat, tampoc hi ha hagut consens avui.
Si mateix no ho clarirem. José, bueno. Acabas la partida i fins demà.
Sí, vinga,
bon dia, adéu.
Adéu, bon dia.
Centro Maxilofacial Dr. Manel Coll Anglada, 971-48-4487. Único especialista en cirugía oral y maxilofacial residente en Menorca. Somos el primer y único centro en Menorca que integra la odontología y cirugía maxilofacial, ofreciendo un tratamiento completo a nuestros pacientes. Nos dedicamos a la implantología dental y a la odontología. Prótesis dental, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría y estética dental. En Centro Maxilofacial te ofrecemos la seguridad que implica una formación médica y especializada en cirugía oral y maxilofacial para el cuidado de tus dientes. Estamos en la calle Dr. Camps 42 de Ciutadella. Cita previa en el teléfono 971-48-4487. Para más información, consulta en la web centramaxilofacial.com.
Pregau a Déu per l'ànima d'Anna Pons Moll, viuda de Biel Marquès Roger, que va morir cristianament ahir dia 7 d'octubre a l'edat de 91 anys. Els seus fills, Gabriel, Rafaela i Santiago, fills polítics, Margarita Moles, Pere Català i Mari Rodríguez, nets, Francesc, Anna, Teresa, Biel, Mònica i Raquel, nets polítics, Caterina, Jordi, Dani, Roland i Lluís, besnetes Paula i Maria, la senyora Maria Cèlia Aro, cosins i de més família, comuniquen que es fundarà el tindrà lloc avui dijous a les 6:30 a l'església de Sant Francesc de Ciutadella. Domicili des difunt, Avinguda Negrete, nombre 12, Ciutadella. Descansi en pau. Temps ara, les 12:40 per si informació esportiva que mos atraca cada dia. En Joan Junico, bon dia.
Bon dia i bona hora. A poc més de 48 hores perquè s'obri una nova temporada a la Superliga Femenina, la 2015-2016. El conjunt de la Barca de Menorca, dirigit per quarta temporada consecutiva per en Beb Llorenç, està entrenant de valent, està apurant les seves darreres sessions d'entrenament de cara a el debut d'aquest dissabte capvespre a partir de les 7 contra el vòlei Alcobendas, en teoria un equip cridat a ser de la Lliga del conjunt ciutadellenc. Una Barca de Menorca que, recordem, arriba de la gira catalana en la que va donar molt millors sensacions de les que havia ofert aquí en el torneig de Ciutadella. La Barca de Menorca necessita guanyar aquest primer partit en la seva estrena davant la seva afició, ja que després el calendari se li complica i molt, ja que s'haurà d'enfrontar les 3 setmanes següents en el Naturhaus, en la Pamplona i a la Guere. En teoria, els 3 equips cridats a comandar en aquesta classificació. Per altra banda, aquest cap de setmana de pont ve marcat per 2 esdeveniments esportius de primera línia. Primer de tot, demà capvespre, demà fosquet, la plaça d'Esborn de Ciutadella acollirà la inauguració, la primera etapa, la sortida de l'estrena de la volta a Menorca amb BTT, que enguany viu 4 etapes. Una volta a Menorca amb BTT que, com dèiem, està d'enhorabona, ja que són 10 anys ja d'aquest esdeveniment de caràcter popular i no competitiu. Demà, a partir de les 6 del vespre, es començaran a entregar els dorsals i ja serà a les 8:30 quan davant l'Ajuntament hi hagi la presentació oficial. Després es durà a terme un sentit i emotiu minut de silenci per en David Camacho, el ciclista de la penya ciclista de Ciutadella, mort fa unes setmanes. Ja a les 9 es durà a terme l'espectacular sortida d'aquesta primera etapa, de l'etapa nocturna que recorrerà part del camí de cavalls en la seva banda de Ciutadella. Ja dissabte, diumenge i dilluns es viuran la segona, tercera i quarta etapa. I també diumenge matí, el camí de Tramuntana acollirà la quarta edició de la Rally Sprint que oferirà aquí un gran espectacle de motor, d'automobilisme. Els millors pilots del campionat de Balears es citaran aquí a es Mercadal en una prova que promet molt, ja que la penúltima prova que es va fer aquí del campionat de Balears, els principals favorits van fallar i, per tant, probablement es Mercadal pot decidir qui serà el nou campió d'aquesta categoria. No res, fins demà.
Gràcies, Joan, bon dia. Les 12:44. Informació meteorològica. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, cel anivolat amb predomini de nivolats mitjos i alts, temperatures en lleuger descens, nocturnes amb mínimes de 10 graus i diurnes amb màximes de 21, i vent del nord i nord-est entre 20 i 35 km per hora. Temperatures màximes 22, mínimes 16 a Mur i 17 a Ciutolla, i no tenim avís de cap fenomen meteorològic advers ni avui, ni demà passat.
Espai informatiu de Comerç Just, perquè la solidaritat comença amb els qui estan més a prop, amb el suport de Colònia, Caixa Pollença.
Continua la Copa es matí de Menorca. Com cada setmana, us atracam a l'actualitat que us arriba des de Càritas Diocesana de Menorca, i avui us anem a xerrar dels cursos i tallers que comencen els cursos en 2015-2016, i per això avui tenim comunicació amb Clàudia, que és la Clàudia Pons, que és responsable d'ocupació de Càritas de Menorca. Clàudia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un nou curs que comença amb unes accions formatives i tallers ben interessants dirigides a un públic molt variant, no?
Sí, bé, bàsicament és col·lectiu de persones que treballa a Càritas, que són persones en risc d'exclusió, bàsicament. Joves, gent amb molt de temps de s'atur, immigrants, bueno, col·lectius en risc.
Molt bé. Quines seran aquestes accions formatives o cursos que poseu en marxa?
Mira, aquest any ja en vam fer unes més de maig, abril-maig. Farem un altre curs el dia 13 d'octubre, la setmana que ve comença un curs de cambrera de pisos, que és formació en el lloc de feina en col·laboració amb el grup Set Hotels, i ho farem a l'Hotel Port Mau i a Gamenon del Castell. És un curs que, bueno, és formació en el lloc, és molt pràctic i té una durada de 180 hores i té incloses 50 hores de pràctiques no laborals a altres empreses. Aquest curs està becat per Inditex i ho han fet a través d'una convocatòria que té Càritas espanyola. Podran participar un màxim de 10 alumnes, i clar, és una formació molt pràctica que per als nostres col·lectius, que moltes vegades no tenen accessos a altres formacions més reglades o que necessiten tenir, jo què sé, CESO o altres requisits d'accés, i en aquest cas nosaltres no tenim cap requisit d'accés, només que estiguin prou motivats per fer la formació.
Aquesta acció formativa me sembla que també s'afegirà en els curs que teniu en marxa de jardineria en el Barran del Gendar, no?
Sí, el Barran del Gendar és una formació que ja fa diferents anys que fui, i ara vam fer el primer trimestre d'any vam fer un curs d'horticultura, i ara han començat un de jardineria. Aquest específicament és per joves només.
Molt bé.
I sí, durarà fins a finals de novembre.
Tenir també més ofertes interessants. Un taller de cuina, que també arrencarà aquest mes, dia 19 d'octubre. I poso una altra qüestió també ben curiosa, que és això de customització de roba. És a dir, suposo que arreglar roba i fer-la diferent, no?
Bueno, de la roba que recollim, sempre hi ha roba que no se pot utilitzar directament, que té algun desperfecte, que està foradada, sí, o està en mal estat. I en aquest curs el que s'intentarà, fan a Laura Marta, que és una jove d'ella, dissenyadora, que a través d'aquestes roba que es poden aprofitar directament, fer unes creacions perquè es poden reutilitzar.
Molt bé.
Vale, és una formació subvencionada per Caixa Colònia, i que, bueno, a Ciutadella també participaran unes 10 persones.
Després teniu una sèrie de cursos i activitats que es fan a diferents centres de Mo i Ciutadella, a diferents parròquies i centres, no? Dirigits a fiats,
sí,
i fiates, bàsicament.
Normalment, els cursos de cuina que feim, tant com a Ciutadella, ho feim en col·laboració amb les parròquies. Tant, bueno, ens deixen al local o els voluntaris són de parròquies, i bueno, els anem compaginant una banda i salt. Ara començarà ara aquest mes, i és el que ella també havia d'anar d'octubre.
Molt bé. Molt bé, havíem perdut momentàniament la comunicació amb Clàudia Pons, però ja l'hem recuperada. Clàudia, estan xerrant de tots aquests cursos que es fan i que estan a punt de començar. M'imagino que tota la gent que estigui interessada, que recordem a gent que estigui sense feina i simplement amb ganes d'aprendre i amb ganes de formar-se, on es poden dirigir les persones que estiguin interessades?
Mira, qualsevol persona que estigui interessada en aquesta formació haurà d'anar a les oficines de Càritas, tant de Mou com de Ciutadella, Mont al carrer Santa Eulàlia 83 i Ciutadella en el carrer Fiveller, nombre 20, i o telefonar en el 971 36 1001 o en el 971 48 11 37 i demanar informació i que si ens van no se podran inscriure i matricular.
Perfecte. I doncs vinga, els cursos estan a punt de començar, alguns comencen més prest, uns altres d'aquí un parell de setmanetes. Càritas Menorca comença el nou curs en 2015-2016 i dirigits a persones sense feina i en ganes d'aprendre, en ganes de formar-se a tots ells. Clàudia, qualque cosa més que vulguis afegir? I doncs vinga, dedicar a tota la gent que s'animi i res, que aprofiten el temps gràcies a la feina que es farà des de Càritas. Clàudia, bon dia. Adéu.
A vosaltres, gràcies.
I abans de deixar la història de genètica, dir-vos que podeu col·laborar per recuperar el projecte Els Arbres del Gendar. Ja sabeu que la forta tempesta que va tenir lloc la setmana passada a la nostra illa va provocar grans destrosses a la zona d'esbarant del Gendar a Ferreries. En aquest indret es troba la finca de Serranjassa, on Càritas Menorca du a terme el projecte d'inserció sociolaboral Arbres del Gendar per persones en risc d'exclusió social mitjançant la conservació de varietats locals. Arbres del Gendar cerca i recupera varietats locals d'arbres fruiters abans de la seva desaparició. Un dels objectius principals és la formació en agricultura ecològica per a persones en risc d'exclusió social. Amb aquest projecte, Càritas Diocesana de Menorca, a més de col·laborar en la conservació d'un espai d'alt valor ambiental i paisatgístic, deixa palesa la importància de la conservació del patrimoni cultural i etnobotànic de Menorca, el que són les varietats locals, com a element clau per a una agricultura tradicional respectuosa amb el medi ambient. Després de la valoració dels danys a la zona i la importància dels mateixos, Càritas Menorca considera de gran dificultat no només en recuperar la zona, sinó engegar a posar en marxa de nou aquest projecte social. Per a la qual cosa, decideix apel·lar a la solidaritat, a la col·laboració de la població menorquina i demanar aquesta col·laboració per dur a terme la reactivació del projecte social tan necessari per a les persones que tenim i la recuperació del programa ambiental. Els principals objectius poden poder recuperar els arbres, la infraestructura i maquinària i així reprendre aquests tallers informatius. Podeu col·laborar, podeu fer la vostra aportació a la Caixa Colònia, a la nostra o a la Caixa. Jo tinc els nombres de les comptes, però si ho donem per la ràdio, al final ningú no s'entera. Aneu a Caixa Colònia, a la nostra o a la Caixa, d'aquells que voleu col·laborar amb el projecte Amics d'Arbres del Gendar de Càritas Menorca i feis allà la vostra aportació.
Viste tu hogar con la sección textil de Apallisar. Nórdicos, edredones, mantas individuales para construir momentos de confort. Apallisar, profesionales de la construcción, siempre en tu vida.
Contactar amb el matí de COPE Menorca és fàcil. WhatsApp 629 25 27 54 per enviar àudios, opinions, comentaris a les tertúlies. A Facebook m'ho cerques per COPE Menorca. A Twitter @esmatidemenorca. A la web cope.es/menorca. I el contestador? No, contestador no. WhatsApp 629 25 27 54.
La mañana.
COPE Menorca.
Estar informado.
Continúa la mañana en COPE Menorca y hablamos ahora de la historia y la genética y de la manera en que la genética nos hace cambiar la visión que tenemos de la historia después de que uno pues crea y piense que la historia era la que era, pero no, vienen los genetistas y nos dicen que la genética puede cambiar la visión que tenemos. Ayer empezó el curso en la extensión universitaria de Alaior y bueno, además del rector que dio su lección inaugural, pues podemos escuchar la charla que leyó el catedrático de genética José Aurelio Castro. La charla la había escrito la catedrática Cori Ramón Juan Pérez, que no pudo acudir. Tenemos a José Aurelio Castro en COPE Menorca. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos
días. ¿La genética puede hacer que cambiemos la visión que teníamos de la historia?
Bueno, más que cambiar, podemos decir que son dos disciplinas que se complementan y se ayudan a la hora de entender la historia. Evidentemente, la historia lo que hace es una recopilación de hechos, evidentemente escritos, y nosotros sabemos lo que ha pasado, pues por los restos que encontramos y sobre todo por la tradición escrita. Sin embargo, la genética es lo que la genética nos dice es que nuestra información genética que está en el ácido desoxirribonucleico, lo que vulgarmente llamamos ADN, que es la molécula informativa, esta molécula es lo que nos permite tener la información y transmitirla fielmente de padres a hijos. Pero claro, como todas las moléculas químicas, tienen cambios, y esos cambios afectan a la información genética. Los genetistas lo llamamos mutaciones. Evidentemente, en los pueblos, en las comunidades, de todos los animales y vegetales, o sea, de todos los seres vivos, y evidentemente los humanos, lo que nos encontramos es que las comunidades que se cruzan entre sí comparten estos cambios que hay, evidentemente, que se han producido dentro de la comunidad. Si nos encontramos con pueblos, en el caso de los humanos, evidentemente, porque a nivel biológico de otros organismos la cosa es como más fácil, ¿no? Pero en el caso de los humanos, si nos encontramos pueblos como, por ejemplo, los fenicios o los cartagineses, ¿no? O los judíos o los musulmanes, podemos trazar cuál ha sido un poco, en función a lo mejor de la historia, ¿verdad? Complementar con genética ese conjunto de características propias de cada pueblo. Si las detectamos en otra comunidad, podemos decir que por allí han pasado. Claro. ¿Me explico? Sí, esto sí. Es lo que, por ejemplo, pasó en Ibiza. Ibiza se ha detectado en una presencia de los genes de tipo fenicio-cartaginés. ¿Vale? Y esto es lo que confirma el hecho de que realmente en Ibiza era una isla en la que los fenicios allí pues montaron un punto muy importante, ¿no? Sí, y eso sí detecta. Para eso sirve la genética, bueno. ¿No?
Profesor, ¿hay razas puras o hoy en día todo está tan mezclado que no podemos hablar de eso?
Bueno, las razas puras resulta que es un término muy peligroso porque tiene unas connotaciones que, ¿verdad? Por ejemplo, con los nazis, sí, ¿no? Sí, lo de sí, la sí. raza pura y tal. Bueno, la raza pura sencillamente son organismos que son homocigotos para un carácter. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, muchas de las plantas que nosotros cultivamos son razas puras porque nos interesa que sean así, puesto que ponemos en homocigosis, es decir, de las características que hay, los dos variantes que hay, porque cada gen tiene dos variantes, uno que hemos recibido de nuestro padre y otro de nuestra madre, si las dos características son iguales, entonces se llaman homocigotos. Bueno, pues eso es bastante normal y bastante frecuente, ¿vale? Es decir, y eso no es ni bueno ni malo, eso depende de la naturaleza, ¿no? Depende de las circunstancias y depende de la selección natural y de todas las fuerzas que guían a la evolución, ¿verdad? Es decir, que el hecho de que aparezcan individuos o genes en homocigosis es bastante normal. Lo que pasa que, cuidado, esto tiene un peligro y la naturaleza tiende siempre a generar variabilidad, porque claro, la variabilidad es lo que hace que las poblaciones en general, tanto de animales como de vegetales, se adapten al medio cambiante. Si no hay variabilidad, no se puede cambiar. Claro, si no hay genes variantes, si no hay variantes, ¿cómo se van a adaptar? Por eso la naturaleza siempre tiende a que haya mucha variabilidad. Por eso hay como dos escuelas que todavía no se han puesto muy de acuerdo, que no saben si realmente todos los genes son homocigotos o la mayoría de los genes son heterocigotos, ¿vale? Sí. Pero ya digo, las connotaciones negativas vamos a dejarlas. Sencillamente la naturaleza es como es y juega sus cartas en este sentido.
Muy bien. Y en cuanto a algo más cercano, algo más nuestro, algo más menorquín, las famosas lagartijas que son de aquí de Menorca. Bueno, serán de aquí, pero vendrán de otro sitio, ¿no?
Nuestro grupo, el grupo de investigación, ¿no?, en el que nos encontramos la doctora Cori, la doctora Picornell y yo mismo, bueno, pues durante mucho tiempo, junto con profesores como por ejemplo el profesor Valentín Pérez Mellado de la Universidad de Salamanca, pues llevamos unos estudios ya durante muchos años de las sargantanas baleares. Son un patrimonio cultural y biológico de estas islas, ¿no? Es decir, fíjense que hemos conseguido, mediante técnicas de inferencia filogenética, de análisis genético de las secuencias del ADN, hemos conseguido descifrar que realmente o separar algo que ya era evidente, que era que las lagartijas de Ibiza son una especie que es Podarcis pituicensis, diferente de las lagartijas de Mallorca y Menorca, que es Podarcis lilfordi. Y además, esto también ha sido evidente, ¿no? No hay, así como en Ibiza sí, que está en la isla y en los islotes, en Mallorca y Menorca, en las islas mayores, no existen porque han desaparecido. Sin embargo, en los islotes sí. sí, el islote sí. Y claro, ¿por qué es bueno mantener y cuidar estas especies? Porque es una forma de saber la salud medioambiental, ¿no? de una tierra, ¿no? Y en este sentido, pues, precisamente nosotros también hemos pedido un proyecto LIFE para proteger precisamente las sargantanas, ¿no?
Muy bien. Catedrático, el estudio y el avance de la genética hará que en próximos años pueda cambiar la idea que tenemos de muchas cosas, de nuestra historia, de nuestra naturaleza.
Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Lo que sí que tenemos que hacer es siempre verlo en plan positivo. Es decir, dentro del mundo del medioambiental o del mundo de la salud, pues se están consiguiendo muchísimos avances, ¿no? La genética es donde se encuentra, o es el estudio de toda la información genética, de su transmisión, de cómo se expresan, y es indudable que las diferentes ramas de salud y medioambientales, pues tienen que tener en cuenta la genética.
Perfecto, pues hemos hablado unos minutitos de la genética, de los estudios que se están llevando a cabo, y bueno, eso forma parte de la charla que se pudo escuchar ayer en el inicio de curso en la sede universitaria de Alaior. Profesor catedrático José Aurelio Castro, buenos días y a seguir estudiando.
Muchísimas gracias, muy amable por su parte.
Este viernes a partir de las 6 de la tarde no te pierdas la presentación del Eco Scooty en el puerto de Mahón frente a la farmacia. Traelval te presenta el Eco Scooty, un patinete eléctrico ecológico con el que podrás pasear por el puerto de Mahón y recorrer la población. Te esperamos en el puerto de Mahón este viernes. Te presentamos el nuevo Eco Scooty. Traelval te lo presenta. Recuerda, te sonará. Eco Scooty, pasión eléctrica.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Sensacions. Toni Salvador.
Hola, una salutació molt cordial a tots els que escoltau Es Matí de Menorca. Avui ens visita Alollano. Alollano és un grup vocal i instrumental de Castellalló. Va gravar un compacte que es diu Las Vueltas que da el Mundo, dirigits tots ells per en Miguel Manzano. Ens interpreta una espècie de jota que es diu Ingrato San Antonio.
Yeah.
San Antonio, és l'estema que ens acaben d'interpretar en forma de jota aquest grup de Castell i Lleó que es diu Alollano, dins un compacte que genèricament es deia Las Vueltas que da el Mundo.
Pregau a Déu per l'ànima d'Anna Pons Moll, viuda de Vial Marquès Roger, que va morir cristianament ahir dia 7 d'octubre a l'edat de 91 anys. Els seus fills, Gabriel, Rafaela i Santiago, fills polítics, Margarita Moles, Pere Català i Mari Rodríguez, nets, Francesc, Anna, Teresa, Vial, Mònica i Raquel, nets polítics, Caterina, Jordi, Dani, Roland i Lluís, besnetes Paula i Maria, la senyora Maria Cèlia Aro, cosins i de més família, comuniquen que es fundarà el tindrà lloc avui dijous a les 6:30 a l'església de Sant Francesc de Ciutadella. Domicili des difunt, avinguda Negrete, nombre 12, Ciutadella. Descansi en pau.
COPE Menorca.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis de Valls.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces... Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
cabrón. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
La 1:08 i començam la tertúlia des dijous, saludant els tertulians habituals. Miquel Ponsatí, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal, com estem?
Estem bé.
Estem.
Fa calor encara.
I si tu estàs bé, imagina't en Cajuso quan ho està. Vicente, buenos días.
Fantástico.
Bueno, disculpa'm en Vicenç Arocas, que aquests hotelers quan clar, enguany, acaben i no acaben la temporada perquè s'allarga i a més té visites de jefes, preparen ja la nova temporada, reformes i no sé què. Bé, bueno, la qüestió és que l'economia vagi circulant. I bueno, circula l'economia perquè que era, ahir que hi havia un carrer perquè si tu veia trecat fundejat de fora.
Sí, hi havia el Cibur Sijorn aquí a Ciutadella, estava fundejat, i bueno, hi feia barqueig, els barqueig entraven, no sé quantes barques van arribar a entrar cada dia, però en van veure moltes de barques.
I entren a Esport Antic. Eh?
Entren a Esport Antic, descarreguen, me sembla que és en el segon pantalà.
Sí, sí.
Bueno, en el segon no, mentida, bueno, que seria el segon, no, el quart pantalà. Uh-huh. Allà descarreguen i, bueno, i de fet... els migdies hi solen fer una actuació de cavalls
sí,
i tot,
sí, sí.
I bueno, i està bé, n'haurien de venir més, cada setmana haurien de tenir creuers per aquí.
Compren, passean, està mucho tiempo, porque es importante la... claro, cuando están muy poco tiempo, pero yo me imagino que si fondean y tienen que sacar las barcas para acercarlos al a la ciudad.
Ja perden una estona en tren.
Sí, pero, y claro, si tuviera muy poco tiempo no les compensaría, con lo cual es bueno si echan desde la mañana hasta la tarde, que es lo que a veces suelen hacer. Que seria
lo seu, no? No, té en compte que vam anar a veure, en les 9 del matí ja estaven entrant barques, i fins al cap vespre hi va haver barques, vull dir que, en definitiva, van fer tot el dia, i fins i tot vas veure bussos que també devien ser per carregar gent que potser es duen a fer a veure un tros de Menorca, o el que sigui, no?
Molt bé, i si gasten millor, escolta, tu, saps?
Sol ser un tipus de turista que té sempre un poder adquisitiu més alt que aquell que ve en tot incòs.
Tot i que avui en dia els creuers també n'hi ha de molt assequibles.
També,
no? N'hi ha per tothom.
Sí, bueno, sí.
Bé, són assequibles si no llitges la lletra petitona. Després, en la lletra petita, veus que hi ha tasses i propines i no sé que no hi entren, que estàs un camarot d'aquells que estan a Saturranis quasi baix de tot, però bé, és igual.
A mi lo que me llama la atención es que la propina sea obligatoria, es decir, sí. Tiene usted... Vale.
Ja te diuen, ja te diuen quina propina has de donar o quin tant per cent de propina.
Sí, no, ja te la carguen. Antes sí. No, antes sugerían un 10%, sí. Pero ahora no te dicen que a la factura o a los consumos se ha de añadir un 10% de propina.
Ja. I luego també després també hi ha les tasses d'embarque i no sé quines històries, per lo qual espereu que veus en lletres grosses quan tu sumes tot, escolta, a lo millor està bé però no tant com te pensaves. Ja queixaran de duros, és que són uns fenòmens per això, són els exhibissancs, que treuen una rentabilitat econòmica en els seus establiments hotelers molt superior a la de Menorca i a la de Mallorca, sobretot aquests dos darrers anys, que han augmentat el nombre d'hotels d'alt standing de 5 estrelles estrelles, i es veu que allà té una pressa espectacular.
Allà tenen un altre tipus de turisme que aquí, començant per aquí tot.
Sí, un tipus de turisme, però al mismo tiempo tienen oferta mejor, entre comillas, más cara, y no es solamente los hoteleros, es que el gasto medio por turista en Ibiza es el más alto de Baleares, quiere decir que incluso mejor que Mallorca. Menorca, claro, al no tener tanta oferta es difícil que el cliente pueda gastar, pero si mejoráramos la oferta a nivel de mejores restaurantes y más caro, luego el problema es si a lo mejor son rentables. Pues seguramente hay mucha gente que no gasta más dinero porque no tiene ocasión de gastarlo. Muchas veces cuando vamos de vacaciones gastamos en cosas que no teníamos pensado de antemano, pero como estás de vacaciones, tu estado anímico es mayor, estás contento,
estás predispuesto a gastar,
estás predispuesto a gastar y tiras de tarjeta. Después veremos a la vuelta los sustos
cuando se paga,
pero y en Menorca falta un poco de oferta. A fuerza de calidad la tenemos, normal, pero quizás de un nivel más alto para este tipo de turista, que yo creo que en Menorca lo hay, no tantos como en Ibiza, pero sí para sacarle un poco más de para que los turistas o la gente que nos visite, pues gaste un poco más.
Porque durante los meses de estío els quants de restaurants que tenim, més bons, més nom i més carillos, estan plens.
A mí me llamó la atención algún restaurante de los más caros que estuviera lleno y reservar con antelación. Y alguno de los más caros este verano, que yo he llamado dos veces para reservar, pues si he llamado de hoy para mañana, me han dicho no, hasta el domingo o el lunes, hasta dentro de 3 o 4 días, no tenemos sitio. Y esto no pasaba en Menorca desde hace tal vez 10-15 años.
Sí. Jo no era per això, que costi, ho diré, per gent que conec de Madrid, que van venir aquest estiu, i sóc que t'avisen d'un dia per l'altre, oi, estarem aquí, serem 6 i tal, i 4 restaurants d'aquestes més, des de més de categoria, te van dir que no, que està doble.
Sí, por eso, si hubiera más, si hubiera de un nivel más alto todavía, pues seguramente. Lo que no sé yo es si a lo mejor con la temporada corta que tenemos sería rentable para mantener abierto un establecimiento para a lo mejor 2 o 3 meses, nada más. Pero
no
bueno.
No ho sé. Mira, però fins a vos hi ha un altre tipus d'establiments hoteler i de restauració de no tanta categoria que només fan feina uns mesos durant l'estiu i sembla que en tenen prou per viure. Estic parlant de xiringuitos, de platja, per exemple.
Sí.
és un tipus de negoci que cobra 5-6 mesos com a molt i la gent qui fa feina, escolta, allò deu donar prou perquè puguin sobreviure durant
sí, jo de totes maneres crec que segurament Eivissa, el turisme aquest de qualitat que tenen també deu estar molt concentrat en l'època estival,
però és més llarg que allà,
allà deu ser algo més llarg, allà deu ser algo més llarg, a més
sí.
A Eivissa han de considerar una cosa, a Eivissa la coneixen a nivell mundial. És a dir, i clar, i a nivell mundial, què passa? Que si te coneixen a nivell mundial i tens ara mateix ahir, sentia no sé per quin programa, no sé si a televisió o ràdio, no, a televisió era, vaig sentir que hi havia un DJ d'aquests famós que havia apadrinat una tortuga que havien trobat per allà, que es veu que estava ferida i l'havia apadrinada.
I va sortir per tot.
I va sortir dient que, bueno, que no havien de contaminar, que esquivar platges de recollir plàstics, és a dir, no de deixar coses que puguin fer mal a aquests animals, no? I clar, i això era notícia, tu.
Però nosaltres tenim una de famosa, tenim de Milà, que tot l'any de Menorca, o
sí,
que no...
Sí, però bueno, una Milà... és de Milà,
Nos falten algunos más.
Uns quants de Milà més.
Jo crec que som dues ofertes diferents.
Sí, totalment diferents.
Que de fet ho hem de seguir seguint. I Menorca ha de fer el seu camí. Jo crec que Menorca ha de fer el seu camí, però... igual que Eivissa farà el seu camí, i no vulguem competir amb Eivissa
perquè no podem.
Segona tenen ses de perdre.
No, però tenemos productos aquí
que son diferentes,
pero eso no quiere decir que no tengamos poder comercializar productos de más categoría o de más nivel o más caros. Es decir, yo recuerdo en el foro de Illa del Rey de este año, Torralbén, que empezó teniendo abierto una temporada corta, cada vez la está alargando más, y se han sorprendido ellos mismos de la cantidad de gente que le venía de distintos, desde China. O sea que hoy en día ya estamos en un mundo global, entonces encontrar un producto en la isla de Menorca diferente, atractivo, siempre vendiendo con honestidad, es decir, tranquilidad, y lo que tenemos aquí. Sí que hay gente que tiene poder adquisitivo y podría venir. Yo creo que, como tú muy bien dices, Miquel, Eivissa es una marca, es mucho más conocida que Menorca, y eso ayuda, pero yo creo que Menorca se tiene que posicionar en este sentido y aspirar a vender productos de más calidad y, por supuesto, más caros, y que a la postre pues venga un turismo de mayor poder adquisitivo y gaste más. También en los comercios, claro.
No, y estoy totalmente de acuerdo en tu, Vicente, estoy totalmente de acuerdo en tu. Es a dir, yo creo que mica en mica han d'anar fent camí, Silla ha d'anar fent camí cap a un turisme, cap a cercar aquest posicionament dins la qualitat, i intentar sempre també fugir del turisme, que és aquell turisme que només ve deixar aquí poca cosa més que les empremtes digitals. És a dir, d'aquest tenen haurien de començar a fugir, però clar, això significa moltes coses. Significa inversió, significa no només inversió econòmica, sinó inversió amb el servei, és a dir, amb tot el que són el que tenim de la gent que fa feina de cara en aquest turisme, d'estar molt ben preparada, molt ben qualificada.
Però jo crec que en eso no estamos mal, ¿eh? Yo veo que me muevo un poco y casi todo el mundo está haciendo ciclos formativos o estudiando idiomas. La cantidad de gente que hoy en día está estudiando idiomas es muy superior a hace unos años. Es decir, estamos formando bastante bien a la gente. Lo que yo creo que lo que más necesita Menorca es inversión económica. Porque es verdad que no un agroturismo como Torralbén no se puede hacer con 4 euros. Sí. Yo creo que lo que necesita es gente que venga a invertir, más que en formación, que también es necesaria, y estoy de acuerdo, pero yo creo que es inversión económica para estos sitios de calidad.
Passarem a una altra qüestió. A vegades han xerrat de lo important que és per al sector hoteler, per exemple, centralitzar compres per abaratir costos. El govern balear també ho fan, això de centralitzar, cosa que no agrada a tothom, Vicente.
No, a los comerciantes de Menorca
no gusta.
Nosotros entendemos, y yo creo que tiene su lógica y es de sentido común, que las licitaciones o las contrataciones se separen por islas y no se centralice, porque además ya no es por precio, ni no, es porque muchos directores generales o cargos de la administración han dado la orden de se compra en Mallorca y punto. Tal vez esto en algún momento o por algún caso puntual tuvo sentido, porque igual se compraba sin ningún control. Pero yo creo que esto se ha de cambiar, y si ha de licitar o se ha de contratar por islas, tanto que sea a nivel comercial, que sean bienes, como que sean servicios.
Ja.
No, Miguel, no estàs d'acord que...
Sí, 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 està claríssim que...
Per exemple, el govern balear ha de comprar cosa per a les seves dependències i funcionaris de Mallorca i per als de Menorca. Vicente, vosaltres podies assegurar que si lo compra a Menorca les saldrà igual de precio que si lo compran en Mallorca?
Jo, si no el 100% de les coses, en el 90% o el 95% igual. Yo creo que en Menorca hay distribuidores de productos y servicios que pueden competir con los de Mallorca. De hecho, hay empresas que están ubicadas en Menorca y hacen trabajos en Mallorca, pero se licita por separado. Yo no, si hay una licitación de un producto, pues que se haga en Menorca, que no se incluya todo el territorio de Baleares, y mucho menos que alguien diga que los productos han de comprar o están centralizados en Mallorca.
Ya.
Pero yo, si a mí me dice no, es que en Menorca no pueden competir, bueno, entonces lo entenderé, pero primero han de dar la oportunidad de lo que los de comercios o empresas o distribuidores de Menorca puedan competir. Ya. Y no incluyan a lo mejor licitaciones de todo Baleares, porque esto sí que es más complicado.
No, amb tot això estic totalment d'acord amb en Vicent, i la veritat és que a vegades l'administració...
Bueno, hoy vamos por buen camino, ¿estás de acuerdo?
Avui no hi ha Vicent.
Jo, tu sabes que sempre estamos de acuerdo, tu i jo, no sé. Però, bueno, hi ha que també fer un pot de tortolia. No, amb això el que jo vull dir és que l'administració, i dic les administracions, però el govern balear n'hi podrien donar un cureta, molt de casos, en segons quines administracions, necessitaria d'alguna manera ser més, te diria, com a més humà, amb el sentit de que hauria d'entendre més les coses. Jo ara fa una estona me comentaven d'un tema d'amarraments aquí en el port de Ciutadella, que de fet el govern balear, és a dir, el que seria ports de les Illes Balears, que depèn del govern balear, no té per què notificar d'aquest tema en els usuaris. És a dir, l'usuari que no s'enteri, l'usuari que perdrà l'amarrament. Ara mil i una. I com és que l'administració no pot passar una nota de dir, li recordam que si vostè no passa per aquí, per l'oficina, amb aquest pas de temps... No fa falta. No fa falta, això crea un problema.
T'he de dir, entre la pàgina d'internet ja tenim penjat.
Perquè ells tenen, exactament, però ells tenen tots els datos de tots els usuaris, i els usuaris, de fet, són els seus clients, clar. Perquè cada usuari, cada any, paga un disbarat només per amarrallar, a canvi de que, a més a més, estigui condemnat a que si hi ha una cosa sobre no li passin ni s'informació, no té sentit, no té cap sentit. I qui diu això, hi ha altres coses que tampoc en tenen de sentit. Al mateix nivell portuari no hi ha sentit que els ports d'Illes Balears, i supos que els ports que també depenen del Ministeri de Foment, com Mo, no tinguin una neteja interna d'esmirall d'aigua d'esport. No hi ha una neteja en esport de Ciutadella d'esmirall d'aigua que quan, per exemple, t'està bufant dos dies, tres dies de llebeig, esport sump de porqueria, que són algues, plàstics, tot el que neda dins esport, no fa falta treure-ho, sembla ser. És a dir, i això és incomprensible. És incomprensible perquè, a més, la mà se n'encuida de ficar-ho cap a dins esport i és expuestos el moment idoni per recuir-ho.
Es creuer que devia arribar, sí, jo no sé com et trobar ahir esport, però imagina que es trobi esport fet una porqueria.
Imagina quina imatge. No, sí. I la gent que navega per la zona portuària. Ja, per cert, me ven el cap, que també hi ha que dir, que no sé com acabarà el tema aquest de xapapote que trobem per la costa Menorca, de nord de Menorca, degut a l'esvertit aquell que hi havia d'un barco en la maquera de bandera danesa fa unes setmanes, i es veu que sembla que estan que s'està detectant que a la costa menorquina arriba xapapote.
N'hi ha que ja l'han passat, saben que són 100 quilos.
Exactament, es tractaria de saber quina actuació té el govern balear prevista de cara a recollir tot això, perquè se suposa que qualcú haurà de recollir, i se suposa que aquell barco en el seu dia, ja que se'l va detectar, ja que se'l va... se'l devia denunciar, se'l devia denunciar i se'l devia cobrar una...
Des d'aquí se lo recordamos a l'administració o a los políticos que que es un tema que puede ser preocupante, que a lo mejor no lo es, porque igual son restos insignificantes que dentro del volumen de agua que hay en el mar igual no tiene importancia. Pero por lo menos, yo no lo sé, pero sí que se debe tomar a consideración por los perjuicios que pueda tener para la fauna marina y para incluso a nivel turístico, porque si luego empiezan a llegar restos de chapapote a las playas, de unido, y si esto pasa luego a principio de temporada, pues yo creo que es un tema que se ha de mirar para, en todo caso, evitar, prevenir antes de curar.
Jo només reclamo que les administracions siguin més sensibles que el que som les persones.
No només és hora de cobrar, que són bastant diligents.
Per això sí que són sensibles, eh? Vull dir, sensibles i cuidado, i diligents, com dius tu. Va de dos dies i veuràs tu el recàrrec com vindrà, no?
Sí, sí. Perquè xerraven de les compres i de més, clar, entre poc i massa, entre un descontrol total o només comprar uns puestos determinats, hi ha d'haver una cosa intermitja. Jo recordo que me contava que segons quines administracions locals, per exemple, cada regidoria comprava subministres de paper i d'oficina a l'empresa que ells volien, i fins que es va decidir que un ajuntament ho centralitza i poden jugar una mica més amb el preu, m'imagino. Vull dir que entre es pot racionalitzar el gasto, el consum i les compres d'una manera raonable per tots, no fent aquestes coses d'un extrem a l'altre. 4 minuts per acabar. Teniu qualque tema així en el tinter, si no xerrar una mica de l'Esmeralda, de Ciutadella, que l'empresa, lògicament, alegarà contra la sanció que se li imposarà, però clar, escolta, les normes s'han de complir, no?
Parece que tiene intención de, bueno, de llegar a acuerdo, pagar y de ponerse en
al día.
Ponerse al día y poner todos los papeles en regla. Hombre, lo que es una lástima es que un establecimiento abra de una manera totalmente ilegal. Yo creo que esto, me imagino que la Asociación Hotelera de Menorca habrá tomado cartas en el asunto, y es normal, igual que a nivel comercio, pues no se puede permitir que abran comercios de una manera ilegal, ateniéndose a la facilidad que hay hoy en día con una declaración de responsable, pues ya puede abrir. Pero puedes abrir si tienes todos los permisos en regla. Pero ¿qué pasa esto? Que muchas veces tú haces la declaración responsable, luego la administración es tan lenta que hasta que te vienen a comprobar si realmente está todo en orden, igual han pasado 3 o 4 meses y a lo mejor lo que buscaban es abrimos, como no nos farán la inspección de inmediato.
Pasamos estiu, la temporada.
Exactamente, ya ha pasado y hemos... Bueno, pues yo creo que en este sentido la administración tiene que ser más ágil.
Sí, sí.
Puede usted abrir, pero le voy a inspeccionar a la semana o a los 15 días, no, porque si no, no sirve de mucho. Muchos abren de una manera ilegal con esta, y después cuando ha pasado la temporada, pues bueno, se ha evitado pues gastos, a lo mejor luego ya cambia de local, se va a otro. En este sentido, la administración tiene que ser ágil y evitar esta competencia ilegal y desleal.
Lo que sí vos podías que fa 2 días els suposats inquilinos que es van anar a empadronar fa unes setmanes per dir que allà hi vivien, no hi són, perquè està tot a les fosques ja.
Devien dormir. Dormen de jorn, aquesta
gent. Era prest, tenen de les 9.
Jo volia fer un petit incís en el tema dels fars, que també n'ha sortit aquests dies per el diari. De fet, el diari sempre en du un dalt a la portada. I jo crec que amb els fars l'administració hauria de ser molt original. Crec que hauria de tenir aquell criteri d'entendre que els fars estan dins el que seria el camí de cavalls. I crec que en els fars els haurien de donar un sentit, però un sentit també relacionat amb el camí de cavalls, amb els qui fan el camí de cavalls, que d'alguna manera hi puguin trobar algunes en aquells fars, no? Perquè això serà motiu de visita en aquell far. I no m'ho vull allargar més, perquè de fet
han de
saber quines són les necessitats dels senderistes que fan el camí de cavalls.
Un banc i aigua.
A veure, los faros és mejor que
no sé.
Que los faros que tengan algún tipo de actividad, eso es lo que hay que definir, algún tipo de actividad para que se puedan conservar. Está claro que monumentos antiguos que no han tenido una actividad terminan en ruinas, y a mí no me gustaría que el faro es un elemento de Menorca que el día de mañana será historia, pues se deben conservar. Y si conservarlos tienen que tener una actividad económica, pues debe debe hacerse. Ahora hay que definirlo bien para que tampoco sea un choque entre una cosa y la otra.
Podrien ser originals amb això, no?
Sí,
podrien ser originals.
Tens qualque idea, Miquel?
Sí.
Sí, una ràpidament.
Que hi hagués, que hi hagués una zona, és a dir, que, podrien ser puestos on es poguessin fer massatges, la gent.
Sí. És molt original, sí, sí, molt
massatges i banys amb aigua de goma, eh?
Idò.
Se podria, sí, lo que se llaman los talassos, que
talassoteràpia.
Exactament.
Se podria fer amb cibern i tot.
Sí, perfecto.
Està bé, bueno, amb aquesta bona idea, amb aquest massatge relaxant, acabam. Miquel, moltes gràcies per ser d'ahir, per ser companyia de cada setmana. I gràcies, Vicente Cajuso, i a seguir així d'estupendo.
Un placer, com sempre, encantado.
Vinga, Vicente.
Bon dia, adeu.
Adeu.